Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Tercera Era. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tenir per envellir. En aquest programa volem donar veu als seus protagonistes i a les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics, psíquics, espirituals i, per què no, econòmics que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran. I, sobretot, aportar el nostre gra d'arena per un envelliment feliç. Em dic Noemí Ferrer. El meu camí professional sempre ha anat molt lligat a la cura i a la promoció d'un envelliment digne. Actualment aquest camí el continuo aquí a través d'aquest programa aquí a la Marina FM i a través de la meva consulta com a psicòloga i psicòloga coach acompanyant a persones en el transcurs d'aquesta nova etapa. Què us sembla per introduir aquest programa escoltem una cançó de l'Olivia Newton-John, Physical. Si teniu l'ocasió de veure el vídeo original, mireu-lo perquè no té pèrdua. Tenim per endavant un altre programa superinteressant. Parlarem d'un tema cabdal per un envelliment saludable i d'èxit, l'exercici físic. Mantenir-se actius té un caràcter preventiu en relació a algunes malalties. Ens ajuda a dormir millor, redueix l'estrès, l'ansietat i col·lateralment ens beneficia emocional i racionalment. I a partir d'aquest tema, i per parlar d'aquest tema, comptem amb la Mireia Solà Madurell, fisioterapeuta apassionada i dedicada en el món de la neurogeriatria i promotora de l'exercici físic terapèutic, àmbit on justament està doctorant-se. Professora en la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna i coordinadora del màster d'activitat física terapèutica d'aquesta facultat. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda, moltes gràcies, Noemí, gràcies per la presentació i per convidar-me en el programa.
Moltíssimes gràcies a tu per acceptar a participar en el programa d'avui. He de dir que ha estat difícil concretar poder parlar del tema d'avui, però en aquest cas s'ha complert la dita de que tot esforç té la seva recompensa. Materialitzat en la teva participació, diria que la millor invitada possible per poder parlar-nos de la importància i els beneficis de l'exercici físic. També acompanyant la perspectiva teòrica que ens oferirà la Mireia, tindrem varis testimonis que ens confirmaran la regla dels beneficis de mantenir-nos actius. Te diria que aquesta regla no té excepció. És així, Mireia? Estàs d'acord?
Ah, efectivament, crec que en això obrirem un debat, no?, sobre aquest tema, però veurem que és més fàcil parlar de les poques excepcions, no?, que puguin haver, que no pas del benefici i de la quantitat de gent que es pot beneficiar, no? Sí, sí.
Mireia, si et sembla, comencem amb l'entrevista. I abans que res, per situar-nos en l'àmbit de la teva formació, la fisioteràpia i la teva especialitat, la neurogeriatria, explica'ns en què pot millorar la vida de la persona la fisioteràpia.
Bé, la fisioteràpia és una disciplina molt àmplia, realment és una professió sanitària que abarca totes les etapes de la vida, des de que naixem fins a l'últim moment, l'últim dia de vida. I passem per molts abordatges diferents, des de treballar i millorar capacitats dintre de situacions patològiques de cardiovasculars, de neurològiques, tema de caigudes, de millorar el dolor crònic, etc. I per tant, la fisioteràpia és molt heterogènia, no? I a dia d'avui sí que legalment no podem, no? Disposem d'especialitzacions reconegudes, jo dic, entre cometes, però sí que és necessari que d'igual manera, no?, que algú pugui acudir a un metge per un problema del cor anar al cardiòleg, no? És essencial, no? que es conegui que els fisioterapeutes al final ens especialitzem en les formacions que un realitza, no? I aquesta expertise i aquesta expertesa que tingui dintre del seu àmbit, no? Que en el meu cas és en el món de neurologia i de geriatria, en el món d'aquest d'envelliment saludable i amb aquesta formació d'exercici físic, no?
Certament certament l'especialització en qualsevol àmbit dona riquesa i afavoreix un tracte més individualitzat i molt millor.
Correcte. Al final necessitem tindre molt clar, no?, en quina població ens dirigim professionalment i que aquesta població també sàpiga a qui s'ha de dirigir, no? I aquest és un hàndicap que tenim ara a nivell legal, però que tenim les formacions corresponents per ser competents en això, no? Llavors, si em centro ara, no?, en la pregunta de veure aquesta especialització i la fisioteràpia com ajuda dintre d'aquest, no?, envelliment,
com ajuda a l'adult gran, sí.
En gent gran, cal dir que l'envelliment és un procés que estem tots submergits des del primer minut de vida, però és cert que arriba un punt que podem etiquetar-lo dintre de tercera edat o gent gran, no?, que es comença a desencadenar una sèrie d'esdeveniments i un seguit de davallades de la condició de la persona física, biològica, però també mental, emocional, no? Com bé en el principi bé es presentava, no? I aquesta davallada o aquest camí és únic, és personal i no és comparable en cada una de les persones, no? I justament la fisioteràpia està per frenar, modificar, regular aquesta frenada i aquesta davallada, no? En aquest sentit, per tant, la fisioteràpia abarca molts àmbits, però no només és la rehabilitació d'una patologia concreta que ha sorgit d'un problema patològic, sinó també la prevenció, que això al principi del programa, com bé es presentava, la prevenció té un punt clau i, per tant, la fisioteràpia dintre del món de l'envelliment podem estar tractant des de perfils amb un grau de fragilitat que necessiten d'una dependència major, com també estar amb un adult gran que simplement doncs, comença a tindre dificultats per no aixecar-se tan bé del sofà, que vol jugar amb els nets, no? Que comença a cansar-se quan va a ballar. Per tant, entrem en un ampli ventall, no? D'abordatges.
Molt interessant, sobretot aquesta part que parlaves del legal, no? Bueno, a vegades tampoc des de la base també es poden modificar les lleis, no? Suposo que és el que esteu fent, reivindicant aquesta especialització que de moment no està declarada, però que amb la pressió que feu els professionals segurament que es podrà declarar i reconèixer aquesta especialització en relació al món de l'adult gran com a fet diferencial en la vostra professió.
Així esperem.
El sedentarisme està demostrat que fa que el nostre cervell envelleixi més ràpid. Per contra, mantenir-nos actius afavoreix la regeneració neuronal, afavorint la memòria i l'aprenentatge, a més de participar com a regulador de l'estrès, com ha dit abans en la presentació. Mireia, com podem incorporar aquesta activitat física en la nostra vida i sostingudament? I, com a conseqüència, com podem lluitar contra el sedentarisme?
Doncs crec que aquí està la clau, eh? Activitat física i sedentarisme són dos termes que van lligats de la mà. Sí que és cert que, si em permeteu, clarificaré una mica aquests termes, perquè activitat física no és només fer exercici o no és només gimnàsia, no? Com podríem dir-ho entre cometes, sinó que va més enllà, no? Activitat física és caminar, és aixecar-se del sofà, és vestir-se, és qualsevol activitat que generi un gas X, encara aquí no entrarem en números, però un gas energètic en el nostre cos, no? I per tant, el fet aquest, inclús persones que van estar a cadira de rodes, el fet d'autopropulsar-se a cadira de rodes i ja estan fent activitat física. Per tant, l'activitat física la tenim incorporada sempre en totes les nostres activitats de la vida diària. La clau està en si aquesta activitat física és suficient intensament parlant.
Perquè ja m'havia relaxat, ja m'havia relaxat, si va dir.
Sí, que va ser suficientment energèticament i a nivell de consum beneficiosa en salut, no? I aquí està el punt clau, no? Que l'OMS ens recomana, no? Hi ha unes recomanacions que és fer 150-300 minuts d'activitat física moderada a la setmana.
50 minuts i recomana l'OMS,
entenc bé? Entre 150 i 300 minuts setmanals.
Ah, setmanals.
Setmanals, sí. Activitat moderada. Què vol dir això? No podem, no, medir-nos en el nostre dia a dia, però partint de l'orientació, i que crec que això també serà un exemple bastant més pràctic, és aquelles activitats que et fan esbufegar, que et fan haver de respirar una mica més ràpid a l'hora de parlar, no? Una frase, paro i respiro, perquè m'estic cansant.
No compleixo amb els requisits, pel que veig.
Llavors, ara això és un repte, eh? És un repte per tots els nostres oients que estan ara reflexionant, no? Que també aquests números, no? I realment l'activitat física està incorporada, el tema és que juguem amb unes intensitats diferents, no? Uh-huh. Però la clau crec que està en el que has dit, no? El sedentarisme, els problemes de salut que comporta el sedentarisme. Segur que si llancem la pregunta a la població que ens està escoltant, als oients, si creuen que són sedentaris o no, i reflexionen sobre això, jo crec que quan doni la definició i números, potser canvien la seva resposta. Perquè el sedentarisme deixa de ser d'una acumulació de comportaments sedentaris, és a dir, tot el contrari, activitat física, que vaig a fer una activitat molt lleu, que no consumeixo quasi energia, tipus miro la tele sentat al sofà, llegeixo un llibre a la butaca, no? Escric, estic sentat berenant, prenent un cafè, no? I tot això no crea un gast energètic suficient. Llavors, tot això s'anomena comportament sedentari. Mm-hmm. I les xifres, que ara potser aquí on potser ens poden...
No ens facis esperar més, Mireia, per comprovar.
Entre 6-7 hores al dia d'estar asseguts en comportament sedentari i ens considerem ser sedentaris.
Wow.
I clar, ser sedentari amb un efecte negatiu, com comentàveu, no? Que augmenti el risc de patir malalties cardiovasculars, que desenvolupen càncers, no? Augmenten els ingressos hospitalaris, retrasa la recuperació, no? Sedentarisme és el punt clau on hauríem d'abordar tots i ser menys sedentaris. És en aquest punt on hauríem de poder incidir i al final és substituir sedentarisme per altres activitats físiques, no? I és un repte que tenim en salut pública, que tenim professionals per la població, la pròpia població i tots plegats, no? Perquè ràpidament assolim aquestes 7 hores.
Sí, però
no?
Activitat física és fregar plats, per exemple. Per
activitat física, doncs, estar de peu fregant plats ja és una activitat física.
D'acord.
Hi haurà gent que li cansarà menys i gent que li cansarà més. Mm-hmm. Però això, si féssim això, ja estem substituint temps de ser sedentaris.
D'acord. Com ens agrada saber el que opinen els nostres oients i donar la part d'aquesta experiència en el programa, el nostre reporter, en Lluc Salvador, avui s'ha apropat al gimnàs Actif 24 hores de les Corts per entrevistar un grup de participants a les seves activitats dirigides i per corroborar de primera mà els beneficis integrals que té la pràctica física sostinguda en la gent gran.
Estem al gimnàs Actif 24 hores, a les Corts de Barcelona. El gimnàs dona servei les 24 hores dels 365 dies de l'any amb una atenció personalitzada, classes de grup, zona de musculació, màquines, entrenadors i nutricionista per aconseguir un estil de vida més saludable per a les persones grans. Ara començaran una classe. De què és la classe?
De força.
I per què vau començar l'exercici físic a aquest gimnàs?
Bueno, jo el vaig començar fa 8 anys. Fa 8 anys i bueno, tenia una lesió i amb l'exercici la veritat és que vaig millorar moltíssim. Van dir que no em podria cordar els sostenidors i ho vaig. O sigui que molt bé. Sí, sí.
I quins beneficis li trobeu a fer exercici físic a la vostra edat?
Bueno, estàs en tot, estàs com més àgil, més activa, és el que te motiva, no? També a fer, te genera com més endorfines, creo que...
Sí, sí, sí.
O sea, eso, en el sentido de que estás físicamente, estás mucho mejor. Más resistente, más...
Y mentalmente también.
Y mentalmente también, exacto. Sí. Es lo que te decía, sí.
Pues lo sano, mente sana.
Nos ayuda para relacionarnos, sobre todo.
Claro.
Echamos un buen rato, lo pasamos muy bien, olvidamos otros problemas.
El día a día, ¿verdad? Y cargamos pilas, pues, para tirar.
O sea, que fenomenal.
Todo el día.
Fenomenal. Es ideal.
¿Os recomendaría a otras personas grandes?
Y también.
Grandes y chavas.
Sueño, ansiedad, estrés y
mi amiga
también.
Sí.
Lo recomanaríem sens dubte. Tant a nivell físic com per venir també per tenir una bellesa el més saludable possible, i si no és bellesa, una maduresa també el millor que es pot estar. Sens dubte, ho recomanaríem a tothom.
Sí,
per la musculatura. Per la musculatura, i això. Evita moltes coses.
És qualitat de vida. És qualitat de vida, en tots els aspectes.
I és que els beneficis de l'exercici físic en l'edat adulta poden ser molts. Ens ho explica la Júlia Casal, la coordinadora del gimnàs Active 24 Hores. Quins beneficis té per una persona més gran fer exercici físic?
Hola, buenas tardes. Mira, son muchos, muchísimos. Las chicas que vienen aquí a este club primero buscan trabajar la fuerza, casi todas. En la edad adulta todos tendemos a la sarcopenia, a la pérdida de masa muscular. Entonces, por suerte, ahora cada vez más los médicos están recomendando hacer actividad física. Antes decían que eran unos 30 minutos a la caminar, que eso está muy bien, pero ahora están casi obligando a la gente a entrenar la fuerza. Entonces, las chicas cuando empiezan a entrenar la fuerza, también vienen chicos, se empiezan a sentir bien, les cambia el carácter. Cuando uno hace actividad física se generan muchas hormonas en el cuerpo, también las hormonas de la felicidad, la oxitocina, endorfinas. Entonces, ellas empiezan a cambiar el carácter, a sentirse bien, a estar más contentas, sentirse más fuerte les ayuda en su día a día, con sus tareas diarias. Al levantarse de la cama, siempre alguna vez nos ha pasado, ¿no? A todos que tenemos algún dolorcillo muscular o que tenemos rigidez en el cuello, aquel día que nos sentimos un poco mal. A ellas a veces les pasa, pero se mejora tantísimo. Y a medida que van envejeciendo, también van saliendo enfermedades. A todos les pasa, diabetes, alteraciones en el músculo. Estar fuerte hacen que se sientan mejor, que les ayude en su día a día, que les mejore el carácter, y por sobre todo lo que consiguen aquí es mejorar el tema de las emociones. Hacen incubación, están en grupo, acaba la clase, se van a tomar un café juntas y de vez en cuando hacemos alguna salida todas juntas. Entonces es muy emocionante. Y vivimos el día a día también, van contándose ya cosas, a veces en las clases hablamos. Lo abarcamos a nivel físico, pero también a nivel emocional, y esa suma hace que se sientan mejor y que no dejen de venir diariamente.
Muchas gracias, Julia.
De nada, gracias a vosotros.
Ideal y fenomenal, ¿no?, aquests testimonis, com deien elles, també, et sembla, Mireia?
Un exemple de precisament, no?, l'activitat física, els beneficis que pot portar, no? Sí, certament, en aquest aspecte s'han tocat molts dels temes, no?, que
sí,
ha, dels beneficis que això comporta, no? Perquè han esmentat, no?, part de físic, part emocional, part cognitiva. La llista és molt llarga, val? Dels beneficis que això comporta, tant a nivell, no?, que dèiem, de prevenció, com a nivell de tractament, eh?
Sí.
A nivell d'exercici físic terapèutic.
Sí, com una senyora que deia, no?, que no es podia acordar els sostens i que després d'això, bueno, que li dirien que no podria acordar-se més els sostens, i després d'aquesta activitat física sostinguda ho està podent realitzar.
Sí, jo crec que aquí hi ha dos temes, principalment. Un és el canvi de paradigma del que tradicionalment i convencionalment sempre s'havia dit, no?, que en gent gran, cuidado la gent gran perquè que no es faci mal, i si tens mal no et moguis perquè no entris a fer-te més mal, no? Entrar en un peix que es mossega la cua de no em moc per no fer-me mal, com que em faig mal no
per
em
no
moc,
caure també, no?
No? tant pel dolor com... I no fa molt també em va sortir a mi amb una usuària que no fa gaire em va dir, bueno, podem treballar la fossa, però bueno, no molt, no, perquè si no els músculs se'm trencaran, no? Llavors aquest concepte més tradicional, que aquí afortunadament cada cop es va trencant més amb educació en salut, no? Que els professionals també cada cop estem més actualitzats i la informació que donem a l'usuari final és un dels beneficis que té l'activitat física, no? Justament aquest tema d'alfabetització en salut també per part de la ciutadania, no? De conèixer què és, no? Quins són aquests beneficis i per què és important entrenar també la força, no?
Sí, profunditzant sobre aquest tema, m'he adonat de la seva importància i de com a nucli dur d'aquest envelliment actiu, l'exercici físic i les branques que surten d'aquí, no? com has dit tu, com has dit les testimonis, com ha dit la Júlia, l'entrenadora, tots aquests beneficis que aparentment surten per un costat, però és tot el relacional, el cognitiu, aquestes endorfines, aquestes hormones que també juguen al nostre favor quan tot això es posa en marxa a través de l'exercici físic.
Correcte, correcte. Crec que la part física pot ser la que més coneguda sigui, no? És a dir, si no fas exercici físic milloraré la força, no? La mobilitat, no? Més funcional, perquè això reverteix també en aquesta fluïdesa del moviment, no? Tindrà millor capacitat pulmonar per afrontar esforços, però també tenim tota la part més biològica, no? Això redueix el dolor, no? També a nivell bioquímic, per la hipertensió, vale? Reducció de la hipertensió, reducció dels nivells de glucèmia, de colesterol, no? L'exercici és un factor cardioprotector, sí? Per persones sanes ens dona una prevenció fer exercici físic per no tindre aquestes patologies, no? I en persones que ja tenen patologies, molt important fer una bona prescripció sanitària de que el professional, en aquest cas nosaltres els fisioterapeutes, no? Valorem aquesta condició física, aquesta cardiopatia, etc., perquè tingui un control i baixin aquests nivells de glucèmia, hipertensió, etc., no? La part emocional és molt important, que l'han dita. Sí. El vincle que crea a nivell hormonal tot el que es desenvolupa. També m'ho emporta el cognitiu, perquè precisament en demència, en deterioraments cognitius, també és un factor protector i millora. Fer exercici físic millora paràmetres de funcions executives, estudis que s'han fet amb Alzheimer i altres tipus de demència tenen uns resultats favorables. Fins fa poc eren controversos els resultats i cada cop més hi ha aquests efectes favorables, per tant això també és molt positiu. Complementar-ho sempre amb altres disciplines és el fonamental, perquè al final són treballs multidisciplinars en aquest sentit. I justament, perdona, justament fa uns mesos van publicar l'últim estudi sobre la qualitat del son, no? I sortia en aquest aspecte en una de les dones que ho comentava, no? Sí. Al final, el dormir millor, no? Fer l'exercici físic reverteix en una millor qualitat del son, dormir més hores, menys despertars, no? També en depressió i ansietat, no? I reverteix en aquesta qualitat de vida, no? que parlàvem. Entre els fisios diem, perdona, que l'exercici físic és la pastilla màgica.
Sí. Bueno, per l'ansietat, penso que és fonamental de realitzar exercici físic. Tindreu com una part de la prescripció mèdica en el cas de l'ansietat fer exercici físic regular. Per tant, o sigui, el que entenc, corregeix-me si no és així, que el benefici evident és aquesta definició muscular, l'equilibri, però sota de tot això, o quasi en la superfície, això és quasi un dels beneficis al final, no?
Correcte, sí. jo remarcava que el tema d'evidència o que estigui molt més clar, perquè no tothom ho té clar, que això també succeeix, vale? Que sigui tan tan evident, però si m'ho porto el camp, no? de l'evidència científica, està molt recolzat i tota la resta també. Per tant, és, jo crec que donar veu ara, tenir aquí l'oportunitat, no? d'aquests testimonis i donar aquest espai per donar èmfasi en això és d'importància i de rellevància i donar aquesta informació de fertilització en salut de que va més enllà d'aquesta part física, no? Molt potent.
De fet, quan estàvem parlant i acordant l'entrevista, em vaig recordar d'una lectura que havia fet d'un llibre del Pacho O'Donnell, que és un historiador i metge argentí, ja n'havia parlat alguna altra vegada en algun programa, que ell ha escrit un llibre que es diu La nueva vejez, no? I explica la seva experiència en el 2004, quan tenia 65 anys, que va estar, bueno, al límit de la mort, amb una insuficiència cardíaca greu, que l'únic recurs que li donava el metge era un trasplant de cor, i ell, arrel d'això, bueno, ell es defineix com un rebelde de la muerte, fa aquest joc de paraules, als argentins els agrada molt els jocs de paraules, un rebelde de la muerte, i decideix de plantar cara a la mort, encara que sap que al final guanyarà ella, però decideix de plantar-li cara i comença un camí saludable, no? Era una persona que no havia tingut mai en compte el seu cos i comença a fer exercici físic, sobretot de peses, no? I ara, doncs, bueno, que té 85 anys ara en aquest moment, no? O sigui que ha anat evolucionant tot això, i ell diu que les peses són un plaer per a ell, començant als 65 anys, que les peses per a ell són un plaer, i també comenta que la seva transformació, ell no se n'havia adonat compte fins que es va fer una foto i va veure tota aquesta musculació, i quan la va penjar va ser molt xocant la reacció de la gent, perquè el cos d'una persona gran, encara que estigués molt musculada, va haver diverses comentaris, controvèrsies d'admiració, però a vegades de xoc, no? Hi ha cert edatisme, com has dit tu també, en relació al tipus d'exercici que pot fer, o que teòricament es creu que pot fer una persona gran, i també en relació al cos. Llavors, és possible transformar el cos en aquests nivells als 65 anys, a partir dels 65 anys, a nivell físic?
A nivell físic, en tots els àmbits, als 65, als 90 i 95, ho hem fet. Vull dir que hem tornat a caminar i hem tornat a guanyar autonomia amb aquests aspectes, no? Llavors, endreço ara i començo amb el principi, no? Perquè al final és una història també exemplar, no? de superació i d'implicació, no? I amb l'exercici físic. I és un reflex justament dels canvis que es pot arribar a generar amb una bona prescripció i amb un bon treball d'exercici, no? Com alguns dels testimonis que avui eren present, no? Però en aquest una mica més, no? Portat en aquest més extrem d'evolució, no? Simplement, si tornaré a fer una mica d'aquest paper educacional, no? Perquè crec que hi ha una cosa que és molt, molt important destacar, que aquest metge, no? que va escriure aquest llibre, venia d'una situació patològica, no?
Greu,
important,
sí.
D'una insuficiència cardíaca, d'un trasplant de cor, val? I pot ser que tinguem oients que se sentin identificats en que tenen problemes de salut, comorbiditats, no? Situacions, ja sigui colesterol, hipertensió, una operació, un problema, una malaltia pulmonar, sí? Que tingui diverses situacions, perquè arribat a un punt apareixen situacions patològiques. I quan parlem de salut sempre necessitem posar-nos en mans de professionals que siguin competents per fer una bona prescripció, no? El cor, els pulmons, la reacció que farà a nivell muscular davant d'una patologia, no? S'ha de tindre molt clar i tindre la formació per saber en aquella persona en concret què necessita. S'ha de valorar molt bé, s'ha d'escoltar molt bé què necessita aquella persona, quins objectius, sobretot quins desitjos té, què li agrada per poder-li fer una bona prescripció i revalorar i tornar a veure aquests resultats, no? Hi ha d'haver-hi resultats.
Per tant, el que ens dius és que no val qualsevol cosa.
Exacte, eh? Aquí aniríem ara cada cop a prenent el terreny, no? Cada situació i cada persona té unes necessitats diferents, un físic diferent, una reacció a l'exercici diferent, i per tant hem de ser molt curosos quan parlem de patologies, quan parlem de malalties. Una persona sana, que aparentment doncs no tingui ningú diagnòstic, o no parlaré potser d'etiquetes, sinó físicament, no? Que no tingui ninguna limitació endavant, però si hi ha alguna cosa, un dolor, si hi ha un problema cardíac, si hi ha una hipertensió, sempre ha d'haver-hi davant d'un problema de salut un professional sanitari que estudiï el cas. Que després pot prescriure i endavant, derivar, no? En altres...
Ja que has entrat, Mireia, en aquest terreny de la patologia, m'interessa el tema del dolor crònic, no? Com ajuda el dolor crònic l'exercici físic?
Bé, el dolor crònic és complex. El món del dolor és complex i és molt subjectiu. Per tant, el seu abordatge, explicació i solució també acompanyen aquesta complexitat, cert? Justament, si mirem tots els tractaments que haurien de ser multifactorials, és a dir, no només fisioteràpia, i també altres disciplines per abordar el dolor crònic, però si ara en parlo d'exercici físic, que és en el tema que ens centrem, potser molta gent es sorprèn, però realment el tractament top, el tractament que està en primera línia és moure's, és el moviment.
Val? Tinguis el dolor que tinguis.
Llavors, el dolor s'ha d'estudiar molt bé, s'ha de veure quin és, s'ha de veure d'on ve, i a partir d'aquí hem de començar amb les persones que tenen dolor crònic, també partim de la base que el dolor, com que és subjectiu, val? També normalment són persones que Mireia, tenen molta reticència.
Perdona, què et refereixes amb subjectiu? Que cadascú té el seu propi umbral de dolor o què et refereixes?
Correcte, Noemi, cadascú té una percepció diferent del dolor. De fet, el dolor i el dany físic no tenen per què anar de la mà, poden anar separats. Hi ha gent que mirem fem una radiografia i veiem que té un genoll superartròstic i no té dolor, potser o com a molt una molèstia, però no, això no dona una limitació ni tampoc verbalitza, ni manifesta, ni diu dolor. En canvi, una persona pot tindre un dany mínim i tindre molt de dolor. Val? Cadascú té un umbral diferent de dolor. Amb el dolor es pot tractar, amb el dolor fem exercici, però ho treballem des de una progressió molt adaptada a aquella necessitat, a aquell dolor que té la persona. Normalment hem d'invertir, no?, un temps d'educació, perquè és molt important l'educació, perquè ho entengui la persona d'on prové tot, i mica en mica acompanyant el procés fins que després allò serà molt més fàcil i podrem fer més coses. Llavors, sí que hem de fer exercici i sí que és necessari. Estiguem parlant de cervicàlgia, de lumbars, de dolor muscular, de dolor capsular, de diferents tipus de dolor, i a més com cronifica encara és més difícil perquè entrem en un procés més llarg, no? Però justament el tractament clau que hi ha a dia d'avui és el moviment, i inclús hi ha estudis que l'exercici físic ben prescrit, i insisteixo molt en això, és superior als efectes de la farmacologia. Per tant, tenim una eina molt potent, però l'hem de fer servir molt bé.
Mireia, crònic és igual a irresoluble?
M'ha sortit aquest no d'entrada, eh? Crònic, al final, crònic es posa l'etiqueta de crònic quan parlem d'un dolor de més de 6 mesos, val? Que hi ha cronificat, val? És irresoluble? No, al revés, tindrà solució, però el temps de resolució serà més lent que si l'agafem a temps amb un dolor agut. Això sí que és cert.
Per tant, quan seria els 3 mesos? Hem de començar a actuar? Ui, això comença a allargar-se?
ni els tres ni els dos ni el nord, tinc dolor, vaig a veure què passa, no? No hauríem d'anar tan enllà, no? Quan més ràpid ho detectem, millor podem fer un tractament a curt plaç i tindre millors resultats, si no costa molt més.
D'acord, doncs no esperar, és la clau en el dolor. I en relació a l'osteoporosi, evidentment que d'exercici físic, quin exercici físic, en què beneficia?
L'osteoporosi, crec que fins, potser trenco mites i que ja aniria bé, perquè l'osteoporosi sempre s'ha vist com aquella contraindicació de fer exercici físic, i no és així. Abans es temia que amb l'osteoporosi no podem fer impacte, no podem treballar la força, sí, no podem fer torsions d'esquena, no? I afortunadament cada cop es van fent més estudis, es va acurant més el tipus d'exercici en què es pot fer i està indicat fer exercici físic i millorem en certs paràmetres. Però l'osteoporosi sempre ha d'haver-hi també un control al darrere, mèdic, en el qual no només és fisioteràpia, sinó que hi ha una intervenció nutricional, mèdica, etc.
Mm-hmm. No, interessant tot plegat. I em quedo amb aquest tema de, sobretot, que el dolor crònic no espera. Bueno, no que no ens faci crònic, vamos.
Sí, l'espera sempre pot causar, no?, unes males conseqüències futures perquè anem acumulant, no? Sí. I el temps està jugant amb el nostre compte, no? Però sempre hem de tenir-ho present, això sí, tant.
Un altre tema que m'agradaria abordar és el tema de les caigudes en les persones grans, que al final la prevenció de la caiguda des del meu punt de vista és importantíssim, perquè quan aquesta succeeix pot ser invalidant i condicionar el dia a dia, però no només invalidant perquè hi ha una fractura, sinó també per la por que a vegades queda instaurada en la persona a tornar a caure i que condiciona activitats del seu dia a dia que abans de la caiguda eren normals i habituals i que es feien sense pensar i que ara es retreu de fer aquestes activitats. Primer, què recomanaries per prevenir les caigudes? Hi ha algun tipus d'exercici físic que dius, no, aquest tipus s'ha demostrat que regularment hi ha menys caigudes? I aquesta por de la vida que condiciona, què recomanaries?
El tema de les caigudes és molt interessant, és molt prevalent, i genera, òbviament, molta preocupació per la persona que ho viu i per l'entorn que acompanyen, no?, les persones, familiars, cuidadors que acompanyen aquesta persona, no? Com bé explicaves, no és només amb caig, i potser, afortunadament, no tinc ninguna lesió, sinó que això acompanya del síndrome postcaiguda, que se'n diu, no?, que és aquesta por de tornar a caure. I això fa que, com que hi ha por, hi ha certes coses que deixem de fer, no? Tant per una mateixa persona com pel cuidador, que moltes vegades és, ai, no et moguis, o t'acompanyo perquè si no cauràs, no? I justament és molt important, a partir d'un cert punt, doncs, treballar aquesta prevenció per sentir-nos ràpids davant d'una reacció, tindre la força necessària per tindre una bona estabilitat també. I tant aquests programes que són de prevenció com també una vegada hi ha la caiguda instaurada, hi ha diverses opcions, no? Un ventall d'opcions terapèutiques que disposem i que sempre dic que l'important també és que cadascú agafi aquelles que també vagi segons els seus interessos. Parlem d'exercici físic terapèutic, i a dia d'avui el que està més recomanat són treballs que se'n diuen multicomponents, sí, és a dir, que tracten més d'un component, no?, com diu la paraula, que vol dir treballar la força i l'equilibri, que són el pack que ha d'anar en tàndem per treballar. Si no tenim prou força, caurem, i si no treballem el sistema de propiciació i equilibri, també ens fallarà, no? Llavors, aquest és el tractament que està en primera línia, necessari per treballar. Normalment solen ser programes de dos o tres dies setmanals, en què es fan aquests de 40 minuts, una sèrie d'exercicis combinats, val? Perquè hi ha programes que solen durar 8-12 setmanes, no? Per veure resultats, no? Per veure que reduïm el risc i que reduïm, que no hi hagi torni a haver-hi, doncs, historial recurrent de caigudes.
Pues mira,
però potser hi ha gent que no li agrada això, també, i hi ha altres opcions.
Hi ha altres opcions, vale. Està bé aquest ventall que propiciï la individualització i també que connecte amb els gustos de cadascú, no? En si. Corregeix-me si m'equivoco, si no ho he entès bé, quan hi ha la caiguda, sí? I que s'instaura aquesta por en la persona que l'ha sofert o fins i tot en el cuidador, la solució que s'intenta, que és no et moguis, ja t'acompanyo, es converteix al final en un problema en si, perquè fomenta no fomenta l'equilibri ni el reforç de musculació. I al final es fa com una predicció autocomplerta, no? Perquè vas baixant la força, vas baixant l'equilibri i és més fàcil que tornis a caure.
Correcte. I aquesta és la lectura que hauríem de poder fer arribar, no? A la gent. Justament el que fem és no et moguis, estem fomentant aquest sedentarisme que parlàvem anteriorment, no? El no moure'ns també ens va deteriorant, no? Que tindrem menys aquesta força, tindrem més atròfia, més debilitat, menys reflexes, tindrem menys treball proprioceptiu i, per tant, davant d'una altra ocasió en què la persona autònomament vulgui desenvolupar-se, tindrà menys recursos físics, també treball mental, tindrà menys recursos quan em superi, perquè no ho estarà treballant, sinó que ho ha anat marmant, no? Per tant, és aquesta línia que dius tu, quan algú cau és primordial invertir un temps de dedicació a fer un programa de prevenció, perquè les conseqüències futures poden ser bastant limitants.
Mira, continuem amb més experiències. En aquest cas és l'experiència de la mare d'una amiga de la infància que em va explicar que la seva mare i les seves amigues feia com a més de 20 anys que s'aixecaven a les 6 del matí. Rosa Mari, és així? A les 6 del matí que us aixequeu?
A les 6, clar, hem de ser allà a les 7, que és quan obren el local.
Sí, us aixequeu a les 6 per estar a les 7, perquè després fan 20 quilòmetres, una cosa així, per arribar al gimnàs. I des del meu punt de vista, potser és que m'he acomodat ja a la temperatura d'aquí a Barcelona, a Lleida, que a l'hivern aixecar-se a les 6 del matí i hivernar a les 7 quilòmetres. Vull dir, hi ha d'haver molts beneficis aquí perquè això es mantingui durant 20 anys. Explica'ns.
Sí, bé, de fet és un benefici. Això nosaltres vam començar quan encara estàvem treballant. Llavors, clar, tots havíem de ser aquí als 9. Sí. Això vol dir que, clar, ens hem de desplaçar i allà obren els 7. O sigui, hem de ser primera hora allà per poder fer la gimnàsia. Fem mitja hora, fem 35 minuts, fem gimnàsia o fem pilates. Al principi pilates, ara som grans i només fem piscina. Uau, a gym, fem coses més relaxants, però anem igual, uns 35 minuts i anem 3 vegades a la setmana. Però molt bé, jo aquí no ho he provat, perquè al matí comences el dia molt bé. Clar, t'alces de dormir, ja et poses equip de gimnàs, te'n vas allà, fas el gimnàs, doncs nosaltres anem a esmorzar, després dutxar-nos, anem a esmorzar i després a treballar. Vull dir, molt bé, molt bé.
I teniu aquesta rutina instaurada. I em deies que també el fet d'anar-hi en grup facilitava el continuar.
Sí, clar, perquè clar, aquestes coses són una mica difícils fer-les un individual, perquè clar, costa molt de sortir al matí, ara en aquesta hora m'he de cap allà, què fa, agafar el cotxe.
La boira.
Sí, a l'aire, un plou, no sé com dir-ho, vull dir, a l'hivern, vull dir, tot fos, vull dir, va ser fos, que es ve tornes fos, vull dir, en canvi, així en grup, va bé, perquè nosaltres som 5, clar, si t'has de dir, avui no vinc, avui em toco cotxe a mi, però no hi puc anar perquè no tinc ganes, no tires pas, vull dir, no sé com dir-ho, vull dir...
O sigui, la pressió del grup fa que totes digueu que sí.
Jo diria que sí, perquè això sense dir tothom, en grup va molt millor que no pas anar individual, jo entenc que és molt... T'ha d'agradar molt l'exercici físic.
Bueno, és com l'experiència que parlaven les altres les altres testimonis, no? Que sí, deien sí. Que també el fet d'aquesta part relacional i clar. Que els hi anava també, que es feia enganxar també en la continuïtat de la pròpia activitat en si.
Clar, perquè tens un grupet, ja, el grupet sempre és el mateix, ja tens les teves converses, tens les teves històries i doncs, els altres que anem cap allà ja converses, quan tornes converses, l'història que ens conversem, vull dir, clar, és un rato que estem juntes i no, això també és important, i també sí. És un altre benefici, són dues coses beneficioses.
Compartir aquests lligams, no? I l'esmorzar continua?
Ah, sí, igual. Ara o sigui, estem jubilades totes, menys una. Sí. Menys una, però anem al mateix hora. O sigui, nosaltres estem jubilades, tothom diu, no sé per què hi aneu, que està de fins tot el dia, tot el temps del món, però no, nosaltres anem a la mateixa hora, les mateixes, al mateix horari, perquè una treballa i hem de seguir, però a tot i amb això, vull dir, no sé, vam canviar, som mica de rutina i fem el mateix. I bé, tothom content, vull dir que ningú es queixa i bé.
Contentes, a les 6 del matí, i sí, certament, sí. I a més, aquí fermes amb la vostra opció, perquè pel que dius també teniu oposició, de que us tenten amb millors horaris.
Clar, perquè la pressió d'un torre et diu, és jubilada i allà aneu, en aquella hora, com és? Perquè tot el temps del món que teniu, perquè aneu al matí, perquè aneu a la tarda, no sé, no, ni ens ho plantegem, vull dir, és una cosa que... No, i el dia comença molt bé, perquè tens el dia
aquí,
molt...
Aquí, Rosa Mari, hi ha un aspecte que no sé si la Mireia estarà d'acord, en què és important ni plantejar-s'ho. Perquè quan comences a pensar massa, llavors ja sí que tot es converteix en una realitat, no? Ui, i en una llosa, sobretot per al moment d'anar a fer exercici.
Si no fas un grup, diria, potser no cal marxar, però potser trobar-te. No sé, quedar amb una altra persona, jo penso que és important. Perquè llavors, una altra, tu vull, no sé, tu mateix et trobes més bé, dic jo, no sé, sembla que això fa molt, aquestes coses que sí. Són complicades de fer.
Sí, sens dubte. Moltíssimes gràcies, Rosa Mari. Ha estat un plaer. Moltes gràcies per la teva generositat i per haver dit que sí a la primera. I no, sobretot m'ha agradat molt que poguessis explicar la teva experiència, perquè aquesta voluntat d'aixecar-se durant 20 anys...
Val la pena. I els resultats són bons, vull dir, val la pena fer-ho perquè ho notes, Això que explicàveu ara de la gent que... Els que ens recomanen a sentar quan claus i quan... Això que diu ara que em parlava ara, això és una mala tàctica, és al revés.
Sí.
És al revés. Sí. Quan caus entre puces, t'has de tornar
a aixecar.
T'ho dic una mica per experiència, perquè jo tinc vèrtic i, clar, si amb el vèrtic, si no alces el cap, no et moris del llit. Vull dir que has de plantar cara.
Sí. Gràcies per la teva postura, per mostrar-nos la teva postura i el teu exemple. Moltes gràcies, Rosa Mari.
Rebana, vinga.
Una abraçada.
L'enhorabona, A tot el grupet,
Sí, es mereixen un aplaudiment.
Hem fet això i tant.
Fixa't, no? I el fet aquest, no? De no pensar-hi, per mi és importantíssim aquest factor.
Que... És una cosa que ens juga en contra a nivell d'exercici físic i fisioteràpia, que és que requereix d'un esforç, no?
Sí.
Llavors, requereix d'un esforç i el resultat no és immediat, com una pastilla que te la prens i se'n va el dolor, sí? Sinó que aquests dos contrapunts al final s'han de solventar. No, amb això que deies, no ho pensem gaire, al final és perquè ha d'haver-hi alguna cosa motivacional al darrere. No?
Sí.
No podem fer un canvi de xip o no podem fer un canvi a posar-nos a fer quelcom si no tenim el que se'n diu la capacitat per poder-la fer, l'oportunitat que se'ns doni per poder-ho desenvolupar i la motivació. No? En aquest cas, tots els testimonis anaven amb aquest punt motivacional, no? Perquè fan pinya, perquè un amb els altres comparteixen, no? Comparteixen doncs, aficions, no? Llavors aquest punt de motivació fa que allò que era algo que potser era un esforç físic, no? Es converteix en un estímul positiu. Veig uns resultats i sobre m'ho passo bé.
Clar,
no?
És que fixa't que l'exercici físic té aquest avantatge, no? Que encara que hi vagis amb poques ganes, al gimnàs, o per dir un exemple, quan surts motivat.
Sí, i per gent que ens estigui escoltant, que pot ser que hi ha gent que no vulgui sentir a parlar ni de gimnàs ni d'exercici aquestes paraules, no? Dic que precisament els professionals, quan prescrivim, hi ha vegades que ni utilitzem aquestes paraules perquè el que busquem és i el que preguntem és què t'agrada, què et motiva. No? Què és el que
t'agradaria
moure, què és el que... I a partir d'aquí ho dissenyem tot i hi ha sessions de fisioteràpia, de prescripció, d'exercici, que anem a viatjar. I realment a la persona, no? Estem fent un viatge per diferents llocs amb unes imatges, amb unes tal, però la traducció després és de mobilitat, no? I estem caminant per un lloc, estem pujant una escala,
una estrella,
no? Llavors, aquest puntillo de crear adherència, que és el repte que tenim des de la professió per a aquelles persones que d'entrada tenen aquesta reticència, no? I també servir pel dolor crònic que parlàvem abans, no? Vull dir, és molt important saber què vol la persona.
Mireia, per acabar, alguns consells pràctics per mantenir una vida saludable en la vellesa?
Doncs jo crec que hem d'anar en el sentit de que això, sobretot últim que hem parlat, una vida saludable implica molt més que una vida activa, sí? Però per tant, portant-ho a nivell de fisio, crec que ens hem de quedar amb el missatge de que és molt important trencar els moments de sedentarisme. No diré surt a caminar perquè potser no t'agrada, per tant, que cadascú busqui allò que més li agrada, que més li entusiasma, ja sigui escoltar una cançó, escoltar la ràdio, llegir un llibre i traduir això, buscar la traducció, que per això també els professionals estem al darrere per ajudar en aquest punt, per precisament trobar aquella activitat física que el beneficiï, no? Per tant, consell pràctic: busquem traduccions, reduïm sedentarisme, acudim a professionals sanitaris i si tinc que donar algun exemple, doncs mentre que sonen els anuncis o una música, ens aixequem, no? I trenquem el moment que estem sentats. No? O participem
consell pràctic, fantàstic.
No? De si podem plegar la roba de peu, potser millor que sentat, no? I ho podem anar parant. O fer com activitats de la vida diària, no? Que ens agradin i que això sigui el que ens promogui i ens ajudi a introduir-nos en aquest
món. O sigui, també ofereixes aquest punt de creativitat en quant a mantenir
sempre
aquesta vida activa. Mireia, confirmo que havies de ser tu la invitada al programa, que ens aportés tot aquest coneixement i perspectives sobre els beneficis de l'exercici físic, en general de la vida activa. Moltíssimes gràcies per la teva participació. Espero que hagis estat a gust en el programa de Tercera Era.
I tant. Molt agraïda. Crec que, no? A més a més, hem anat tocant molts temes, tots són superinteressants i jo crec que l'oient segur que s'ha quedat en que siguem una part del missatge que hem pogut donar i desitjo una vida molt sana, saludable i activa a tots els que ens estan escoltant.
Moltes gràcies. És interessant perquè d'aquests programes a vegades ens surten com a fillets, no? Temes d'així, subtemes, i en aquest programa segur que també en sortiran així un fill o dos de subtemes relacionats amb aquest tema de la vida activa i de l'exercici físic. També voldria donar les gràcies a la direcció del màster d'activitat física terapeuta de la Facultat de Blanquerna, que ens ha donat el nom de la Mireia, al Jordi Pujol, a la Magda Julià i al Lluc Salvador, i a la Júlia de Active. Gràcies a tothom per la seva generositat, a la Rosa Mari. Moltes gràcies a la Vicky i al Juan Antonio, el jefe de l'emissora, i finalitzem el programa amb un to èpic, amb la cançó Gonna Fly Now de Bill Conti, tema principal de la banda sonora de Rocky. I moltíssimes gràcies, bon cap de setmana a tots, tornem en 15 dies amb més temes relacionats amb un envelliment digne, saludable i exitós. Fins la pròxima.